are real and people share the gift of gab between themselves.
I precisament quan gairebé passen 7 minuts de 2:15 del matí tenim a l'estudi doncs en Sam Abrams, no cal presentar-lo, però és poeta i escriptor d'aquí de la nostra ciutat de Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia, vaja, sóc veí, visc aquí a sobre.
Exactament, veí justament de la ràdio, però l'estiu l'està passant aquí o no? O ha fet algun viatge?
Jo he fet un viatge molt agradable que tenia pendent en un intent de conèixer bé Europa, que és anar a Suïssa, que sempre havia passat per una banda o per l'altra de llarg anant cap a altres destins, i aquesta vegada el destí ha estat Suïssa.
No, li ha agradat o què, Suïssa? Quina impressió n'ha tret?
A mi, francament, m'ha agradat molt. És un país que jo he admirat des de fa molts anys, perquè és un país que té una mala propaganda amb tot el tema dels comptes bancaris i els secrets i el diner i aquí que allà. Però després jo crec que hi ha una altra història de Suïssa, que és la història cultural de Suïssa, d'un país de pau, un país que s'ha buscat la vida dins d'una zona europea molt problemàtica, i després, des d'aquesta pau i, diguem-ne, aquesta tranquil·litat de fronteres, s'han dedicat a acollir gent durant molt de temps. I és clar, des del segle XVIII és una terra, diguem-ne, d'acollida de gent.
Intel·lectuals
perseguits, intel·lectuals amb dificultats, artistes, etc.
Han sabut fer el que no hem sabut fer nosaltres, potser, aquí a Catalunya, creu?
Home, ells una cosa que sí que tenen clar és qui són, evidentment, i tot el tema lingüístic i el tema cultural i el tema identitari ells ho tenen claríssim, amb el qual, és clar, Catalunya podria emmirallar-se tranquil·lament a Suïssa per aquestes qüestions nacionals i per aquestes qüestions culturals. Això sí.
I més enllà de la recreació, està treballant o que en alguna cosa aquest estiu? O s'ho ha pres una mica de relax?
Jo el que faig, sobretot a l'estiu, és mirar de tancar el despatx i dedicar-me a fer lectures formatives d'aquelles que durant l'any no tens el temps i el poder de concentració de fer, perquè el dia a dia de la feina et distreu. És a dir, aquesta idea de que l'estiu és per llegir novel·la negra i per llegir qüestions més aviat lleugeres per distreure's, jo no hi crec gens. Crec que és justament el contrari, que el lleure i la tranquil·litat et dona un poder de concentració que no tens habitualment amb les distraccions de la vida quotidiana, amb el qual per mi l'estiu és relaxar-me i passar-m'ho bé i anar de viatge si puc i aquestes qüestions, però alhora també és un moment de reflexió i és un moment de formació.
Ha fet un viatge a Suïssa, normalment viu aquí, Sant Cugat. Vostè creu que l'entorn o el que es respira és important per un creador? Se l'ha d'entendre en el seu context?
Jo evidentment que sí. I jo m'he passat la vida viatjant pel planeta darrere dels poetes, i et puc ben assegurar que el lloc on viuen els poetes influeix moltíssim en la seva creació. És a dir, justament la primera parada en el meu periple per Suïssa va ser la zona que es coneix com Le Valais, que és al sud i és una vall preciosa, un, diguem-ne, terra de vinaters. El famós vi blanc Fendant és justament de Le Valais, i allà va ser el lloc on el poeta de Praga, Rainer Maria Rilke, que escrivia en alemany i escrivia en francès, ell, que havia estat viatjant per tot el món buscant un lloc de pau i tranquil·litat on crear la seva obra, i el pobre home va passar de la Seca a la Meca i a la Vall d'Andorra. És a dir, les seves biografies fins i tot s'ordenen per períodes: el període de París, el període de tal, el període de qual. I resulta que al final de la seva vida, el 1919-1920, va anar a espetegar a Le Valais, en un poble que es diu Sierre, i allà va trobar un petit castell medieval que es diu Musot, i des d'allà va crear les seves últimes creacions, va acabar les elegies de Duino i va començar i acabar els sonets d'Orfeu, dues de les grans peces de la literatura europea i la literatura universal del segle XX. Aquest senyor, la pau i tranquil·litat que li va donar el Chateau de Musot era una cosa que no tenia preu, una cosa que ell havia buscat a Venècia, havia buscat a París, havia buscat allà on vulguis, i no havia trobat. És a dir, l'entorn, i tant que ho és, i tant que ho és.
Vostè, de fet, expliquem-ho, per qui no ho sàpiga, vostè és nascut a Estats Units, concretament a Berkeley.
Berkeley és West... a Califòrnia.
Ah, Califòrnia.
I Berkeley és a West Virginia.
West Virginia. Llavors, què ha trobat vostè aquí?
Això que jo diu... el que he trobat aquí era una cosa una mica inesperada per mi. Jo, en principi, venia com qualsevol americà, que hi ha una mena el mite de que la teva formació no és completa si no has anat a Europa. Això és d'alguna manera una reminiscència en el segle XX, una mena de record nostàlgic del que era el segle XVII, el segle XVIII i el segle XIX, el Grand Tour a Europa. I aleshores jo venia en principi a Europa com una qüestió formativa per veure doncs com vivia l'altre costat del món. I el que vaig trobar és una part de mi mateix, és a dir, els meus avis per els dos costats, per banda materna i per banda paterna, eren de l'est d'Europa, de Romania, de Lituània i de Polònia molt concretament. I aquí, vivint aquí, a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, a Europa, em vaig adonar que hi havia una part de mi que desconeixia, que era la part europea que els meus avis, com a immigrants, havien suprimit. Ells eren, hi ha dos tipus d'immigrant. L'immigrant que talla els seus orígens, perquè són orígens difícils, problemàtics, i aleshores el que fa és un tall net i diu, s'ha acabat, ja no vull en recordar-me, i ara m'agafo i m'integro aquí i em converteixo doncs en el més francès dels francesos, el més anglès dels anglesos, el més americà dels americans. I els meus avis havien fet aquesta opció, els quatre, de tallar radicalment amb les seves arrels. I jo aquí vaig començar a entendre coses de la meva família que jo no havia entès mai, que sempre sabia que la meva família tenia uns valors, una manera de viure la vida que era diferent de l'americà prototípic, dels meus veïns, dels meus companys de classe, dels meus companys de joc, dels meus amics. I és clar, no va ser fins a venir a Europa que ho vaig entendre, de manera que el que vaig descobrir aquí és part de mi mateix que desconeixia.
I pel que fa específicament a Catalunya, per què aquesta opció?
Home, perquè Catalunya em va ensenyar una cosa bàsica a la vida, que és el fet de que la realitat és molt més complexa del que nosaltres pretenem o acceptem. Jo havia arribat aquí amb una informació molt deficient sobre què era Espanya, fins al punt absolutament risible de que m'havien explicat que el català era un dialecte del castellà, i per mi, és clar, sent del sud dels Estats Units, dialecte vol dir que és la mateixa llengua absolutament, i senzillament és una diferència de paraules i d'expressions, de girs, però que tothom s'entén. És una cosa més aviat superficial, i és clar, de cop i volta vaig començar a descobrir que això no era així, i que això de dialecte no era una llengua, i això de ser una regió no era una nació, i és clar, de cop i volta se'm van trencar molts dels esquemes que tenia. I jo crec que aquestes experiències són bones perquè són un enriquiment de la nostra visió del món, que la realitat no és simple mai, sinó que és sempre molt més complexa, i és una de les moltes lliçons que he tret d'aquí.
Això és el que li dona l'entorn a vostè. Abans que comentàvem, l'entorn és important, a vostè li dona això, complexitat.
Em dona la complexitat, també em dona, hi ha una cosa que sempre he estimat de la cultura europea, que és la seva, allò que diuen els francesos, el joie de vivre, l'alegria de la vida. Jo crec que això és una qüestió molt mediterrània, de disfrutar els moments del dia a dia, de les petites coses. Jo crec que això és molt català, en el fons, és a dir, molt europeu i molt mediterrani, i és una qüestió que m'agrada molt. Potser als Estats Units el model és un model diferent, que el moment a moment, el dia a dia, no és tan important. El que és important són els objectius a llarg termini, i aleshores aquí jo vaig aprendre això, també la intensitat de la vida. Jo tinc la sensació que la gent d'aquí dorm poc i que crema l'espelma de la vida per les dues puntes. És a dir, sempre hi ha com gairebé dues jornades dins de cada jornada, respecte al que és el meu país d'origen.
Potser la de treballar és la més curta, no?, en relació al seu país d'origen. Vull dir, aquí es treballa menys.
Això depèn, això depèn, perquè jo conec gent que treballa moltíssim. I veig, diguem-ne, que això és una mica una fal·làcia que ve d'emmirallar tota la societat en el que són certs estaments, com és l'estament de l'administració pública. I pensar, diguem-ne, que tots els catalans són com funcionaris, i això jo crec que no és veritat. Jo
totes maneres,
l'entorn familiar, l'entorn de les meves amistats, i veig gent que no para de treballar, que treballen tot el dia, i sobretot en el meu sector, els que són escriptors, al marge d'una opció professional concreta, treballen moltes hores. Jo tinc un amic que és un grandíssim poeta i editor, i alhora és un informàtic d'alt nivell, i esclar, aquest senyor és que li falten hores i acaba dormint 4 hores al dia, 4 o 5, entens? I la carrera literària la posa com pot al voltant del que és una feina molt absorbent, de moltes hores, que ell hi posa molt més del que marca la llei en la seva cosa, i això ho veig molt sovint.
Perquè literàriament parlant, és una mica grandiloquent dir-ho així, però la literatura catalana, vostè què creu que aporta al món, per entendre'ns?
Home, la literatura catalana, si la societat catalana hi cregués el nivell que es mereix la literatura, i l'estat espanyol hi cregués a la seva mesura també, és a dir, que la literatura catalana tingués les armes de divulgació i de presència que es mereix, seria una de les grans literatures europees. De moment ho és, però ho és, diguem-ne, d'amagatotis, perquè està una mica amagada, i a mi no m'hi cap el més mínim dubte que des d'aquest país han sortit escriptors de talla diguem-ne hispànica, i de talla europea, i de talla internacional. És a dir, un poeta intel·lectual com Joan Maragall, jo el poso al costat de qui vulguis. I aquest estiu he estat rellegint un grandíssim poeta intel·lectual anglès, Matthew Arnold, l'home que posa en circulació la paraula cultura en l'excepció que nosaltres coneixem la paraula, amb la seva complexitat. I esclar, tota l'estona que llegia Matthew Arnold pensava, aquest és el Joan Maragall anglès, per entendre'ns. Clar, personatges com Carles Riba, personatges com Josep Pla, etc., no són escriptors locals, són grans escriptors, i això moltes vegades no se sap. I en aquests moments la literatura catalana fa una aportació a la literatura europea important. Aquest estiu acaba de morir sobtadament, als 78 anys, el poeta mallorquí Bartomeu Fiol, i estem davant d'un dels grans poetes catalans, europeus i internacionals. El que passa que, com que no es divulga prou bé la literatura catalana, els europeus no saben el que es perden, i de tant en tant hi ha algú que fa un forat i salta la valla i arriba a l'atenció dels lectors europeus, com és el cas de Jaume Cabré. I és clar, ningú té cap dubte que Jaume Cabré és un escriptor europeu important. Doncs perdona, Jaume Cabré no és únic. Jaume Cabré forma part d'un teixit cultural i literari de primera magnitud, que és la catalana. I aleshores, esclar, què aporta la literatura catalana a Europa? Grans escriptors.
Creu que hi ha un teixit comú entre ells, potser? O no? O hi ha una varietat temàtica?
Entre Catalunya i...
No, entre les figures que aporta la literatura catalana, vostè hi veu alguna cosa en comú en tots ells? Vostè que veu una mica des de fora, no? Potser, en aquest sentit.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que, per exemple, hi ha una qüestió que afecta els escriptors, i si tu agafes, per exemple, tres grans narradors actuals, com pot ser Jaume Cabré, com pot ser Vicenç Villatoro, com pot ser Julià de Jòdar, i afegim Jordi Coca, per exemple, per agafar quatre, te n'adonaràs que una de les qüestions que hi ha és una preocupació per la història, per entendre la història i la història recent. Hi ha una mena d'obsessió, gairebé. I és clar, això constitueix un tret català, perquè la cultura catalana ha tingut la presència brutal de la història en el seu teixit al llarg del segle XX, un segle, diguem-ne, molt difícil per aquesta literatura. Clar, i aleshores aquesta és una qüestió, i n'hi ha moltes d'altres.
El primer que vostè va esmentat, de fet, és Joan Maragall. Vostè ha escrit justament ara, acaba de comentar els poemes de Maragall amb un llibre que es diu Llegir Maragall ara, i de fet també al llarg d'aquest any, que ha estat l'any Maragall, l'hem vist participar aquí a la ciutat en diverses activitats. Quina és la relació que té vostè amb Maragall, perquè sigui sempre el primer que m'esmenta?
Home, perquè jo crec que Maragall és el primer escriptor de la modernitat. És a dir, per mi la era moderna de la literatura catalana comença amb Maragall. Per tant, si tu vols entendre què és la literatura catalana, has de començar per Maragall. Maragall és l'individu que trenca amb la literatura del XIX, replica, refunda, remodela, reinventa la literatura, i és un punt d'inflexió important. I després em sembla que és una figura central en molts gèneres diferents. I aleshores, és clar, si tu no coneixes Maragall i no coneixes la teva tradició, estàs completament desubicat, estàs treballant en el buit. I és clar, per tal de saber què és la teva veu, què aporta la teva veu, tu has de mirar els que t'han precedit. I és clar, per mi el papà, la figura número 1 és justament Maragall.
De fet, ha comentat més d'una vegada que hi ha una visió esbiaixada actualment del que seria Maragall, que segurament se li dona una sèrie de tòpics que no són certs.
Sí, perquè justament el que acabo de dir, que per mi és una obvietat, de que hi ha una sèrie de senyors que preparen el camí, com és Verdaguer, com són els mallorquins Costa i Llobera i Alcover, però la campanada primera de ser el modern, el que enceta la modernitat, que és Maragall, això que és tan simple, això està molt disputat i molt discutit. I allò que dius, home, em sembla una obvietat. I esclar, per exemple, un intel·lectual em va dir que què era això? Això no era entendre la literatura, dir que Maragall és el primer modern. El primer modern era, segons el seu parer, Verdaguer. Doncs això és una equivocació atroç, perquè Verdaguer era una anomalia a la seva època. Estava fent una literatura que corresponia a una època molt anterior al moment coetani. I Maragall no, Maragall es posa les piles i connecta amb Europa i connecta amb el bo i millor de la literatura universal i fa la seva obra.
Se l'ha homenatjat molt, de fet, aquest any. Vostè creu que adequadament?
Jo crec que no.
No.
Jo, per mi, en absolut, en absolut. És a dir, he trobat que l'any Maragall, que de fet són dos anys, perquè esclar, és l'any passat era els 150 anys del seu naixement, enguany són els 100 anys de la seva mort, i jo crec que pel que és, diguem-ne, la dimensió, la importància de la figura de Maragall, ha estat un any més aviat trist i més aviat apagat i més aviat opac. la veritat. I he trobat a faltar una originalitat i unes ganes per part de l'administració pública, i després he trobat a faltar una resposta des de, diguem-ne, la població, des de la societat civil, allò d'aclamar el seu poeta. Perquè la veritat, Maragall, quan ho llegeixes, és que és una festa vital, és una festa intel·lectual, és una festa lingüística, és una festa artística, és una cosa meravellosa. I ha passat com si fos una cosa anacrònica, avorrida del segle XIX. En absolut, Maragall és fresquíssim d'aplicació immediata.
Aquí a Sant Cugat també no s'ha homenatjat correctament a Maragall, o creu que no? Que és una excepció.
Jo crec que no, jo crec que s'han fet coses, però no, i més a més sabent que Maragall té una implicació directa amb Sant Cugat.
Expliqui-ho.
És a dir, hi ha parents directes de Maragall que estan vivint a Sant Cugat i han viscut tota la vida. És a dir, hi ha un moment en què una branca de la família ve a viure a Sant Cugat, i la dona de Joan Maragall, la vídua Clara Noble de Maragall, ella s'instal·la parcialment a Sant Cugat després de la guerra. I allò que dius, home, a sobre, obligats.
Què hagués esperat de l'Ajuntament en aquest sentit?
Home, jo hagués esperat, diguem-ne, de les entitats, oi que hi ha un Ateneu,
sí,
popular, en el fons, doncs, per què no podien haver-se entusiasmat amb la figura de Maragall? No hi ha diaris i revistes a Sant Cugat que no podien haver fet especials, saps?
Van tenir les lectures a la fresca, farà un temps, potser no, clar...
Sí, però això és una cosa, vull dir, jo recordo l'any Verdaguer va ser una cosa absolutament apoteòsica, recordo l'any Pla, una cosa apoteòsica, l'any Miró, una cosa apoteòsica, perquè la gent es va implicar, la societat es va implicar des de tots els nivells, des de la cultura popular i la cosa més simple i modesta fins a la cosa més sofisticada, i aquí... La veritat és que una mica... Que és part del problema que té Maragall. Maragall té una significació política, diguem-ne, que és, en el fons, injusta. L'associació és Joan Maragall, Pasqual Maragall, PSC.
És a dir, són motius polítics, per vostè creu?
Entre altres coses.
Un ajuntament tan convergent... També...
Entre altres coses. Però Maragall, per mi, Joan, és... un poeta universal que justament va per sobre d'aquestes diferències partidistes. És a dir, justament Prat de la Riba li va demanar a Maragall que es donés d'alta de la Lliga i anés a la llista de la Lliga. Maragall es va retirar a reflexionar durant les vacances, que li va demanar Prat de la Riba, i després li va dir que no. I per què li va dir que no? Li va dir que no perquè l'intel·lectual necessita la seva independència. Doncs bé, aquesta independència se li ha pagat a Maragall amb sectarisme. No, home, no. Això és un dels problemes de recepció que té Maragall, que és, diguem-ne, la interferència política, però n'hi ha d'altres.
Doncs, Sam Abrams, ens hem menjat tot el temps. Moltes gràcies per ser aquí aquest matí. Nosaltres ens veiem.
Gràcies a vosaltres.
Tornaràs aviat a aquesta casa, espero. Nosaltres tornem després del butlletí informatiu.